doncs, la restricció d'un d'aquests dos drets fonamentals en favor de l'altre, doncs té total justificació.
Són les 9 i 4 minuts. Més notícies al punt de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Ara comença Fons d'Armari, el programa heterofriendly d'IB3 Ràdio amb Xisco Nadal.
Molt bon vespre a tots i totes, i siau benvinguts una setmana més a Fons d'Armari, el punt de trobada de la comunitat LGTB+ d'aquestes illes i l'espai més heterofriendly de la ràdio pública balear. Esper que la setmana hagi anat bé, i més pensant que demà ja començam un pont que ens permetrà desconnectar una miqueta. Però abans que tot això arribi, tenim per endavant una hora de ràdio en què parlarem de cinema, de literatura, de ràdio i de les espais girls. Així que una mica de música i començam.
I got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled, was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married, should've known we'd never get far.
Tot i que Bryan Adams cantava el Summer of 69, és a dir, l'estiu del 69, ara en parlarem d'un altre. Aquesta setmana arriba als cinemes la nova pel·lícula d'un director LGTB de capçalera de qualsevol amant del setè art, François Ozon. Divendres s'estrena ET 85, és a dir, estiu del 85. I aquí en teniu un petit tast.
Pour qu'on parle de ce que tu as fait, le juge a besoin de savoir pourquoi tu agis de cette manière et c'est à moi de donner mon avis.
Non, ça vous regarde pas.
Ça va, mon chéri?
Ouais.
Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu lui as fait?
Maman, elle s'est chavirée, c'est tout, c'est rien.
Un bon bain chaud, c'est tout ce qu'il te faut. Allez!
Et que ta mère, vous faites ça à tous les mecs qui chavirent.
Sí que és la primera vegada. Tu et détends, tu resis jamais un mouvement.
Per comentar aquesta pel·lícula i fer-vos-en, gran combinació de pronoms, venir ganes, ja tenim en connexió el nostre crític de crítics, Joan Bové. Benvingut un dia més en el teu programa.
Bon vespre. Si ja m'incomoda que em diguis crític, ara crític de crítics, ja et sumum.
Per favor, per aquest programa ho ets. Bàsicament perquè ets únic. Per tant, per nosaltres, ets un tòtem. No direm el contrari. Joan, comencem per allò essencial. De què va aquest ET 85, és a dir, estiu del 85, si ho traduïm així de francès?
I de bueno, com la gran majoria de pel·lícules gais, va d'una parella de lots joves i guapos, que s'enamora, no més ben dit que un s'enamora de l'altre. Passa que l'altre té un costat fosc que no podem desvetllar, però bueno, un costat fosc interessant i tràgic a la vegada.
Ok, per ara anant creant expectació perquè la gent s'atraqui aquí cada setmana en el Cine Ciutat a veure la pel·lícula. Dos actors joves, Benjamin Boisan i en Félix Lefebvre, que debuten amb François Ozon, perquè mai havien coincidit amb ell en el cinema. Com funciona la química entre aquesta parella protagonista, Joan?
Bé, funciona bé. Un d'ells és pràcticament el més jovenet, que és, sobre el qual recau el pes dramàtic de la història, és gairebé un debutant, no ben bé un debutant, però havia fet molt poca cosa. I entre ells, una de les coses que s'han esmentat és la química amor-odi. I ho deixem també aquí, però bueno, no és només una química de bon rotllo, hi ha més truï.
És a dir, això de frenemies, que dirien els anglesos, no? Amics sí. enemics.
Sí, exacte. Sí,
en aquest programa, Joan, fa un parell de mesos, amb en Jaume Ripoll, de Filmin, jo, com sempre, em vaig tirar a la piscina, i vaig dir que havia perdut la pista a François Ozon, perquè darrerament es veu que allò que feia no m'interessava. Ha arribat el moment de recuperar-lo?
Bueno, em fa molta gràcia això, perquè a mi precisament la darrera pel·lícula que va fer em va agradar moltíssim, aquella de Gràcies a Déu sobre abusos, la vaig trobar molt concisa, molt continguda i em va agradar molt. Però està bé que ho demanis perquè aquesta pel·lícula es veu que és un retorn als orígens. És una pel·lícula de gelosia, de desig, una pel·lícula més hormonada com les que feia per aventura al principi, més realista, tal volta, això de realista jo ho vull posar en quarantena, perquè aquestes parelles de guapos, de jovenes guapos, en tenen un poc cansat en el cinema, no? Però, bueno, s'ha dit això, no? Per exemple, una frase que em va encantar d'una crítica deia que era insolentment jove i profundament adulta. I aleshores, jo crec que això és més visceral, aquesta pel·lícula, que les que feia darrerament.
És a dir, ha recuperat el to o el manco, la temàtica, o no sé com dir-ho, l'essència d'aquelles primeres pel·lis, per exemple, de Les Amants Criminels, que és sí. quan jo el vaig conèixer, no? Sí, que explica sí. aquestes històries tèrboles de modi que s'estableixen entre jovenetxos.
Sí, 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 sí. I a part, no només això, sinó que més, com que és un viatge en el temps fins al 85, després, clar, hi ha tota la qüestió nostàlgica, no? Per exemple, hi ha un gran treball de vestuari, hi ha una recreació de l'època, i a més un vestuari que defineix molt bé els personatges, hi ha tota una música, Rod Stewart, Banana Dam, The Cure, etc. Vull dir que no només és ell que torna un poc al seu principi, als seus orígens com a cineasta, sinó que tots tornam a l'època dels 80, també.
És a dir, és una espècie de capítol de Cuéntame a la francesa, no?
Sí.
És a dir, ho recrea el manco una època, una temporada, un moment concret dels 80 que tan reivindicats estan. Abans de dir-te adéu, no te faltarà, Bové, la pregunta clàssica, que és per què no hem de deixar d'anar a veure-la en aquesta pel·lícula?
Mira, com que me l'esperava, des del teu punt de vista...
Som un home previsible.
Sí,
som
sí,
així. Ho recorda que em ventana, no té problema.
És que no ho puc deixar de dir. Des del meu punt de vista, qualsevol pel·lícula on surti na Valeria Bruni Tedeschi és un motiu fonamental per anar a veure-la, perquè a mi m'encanta aquesta dona. I aquí surt fent un paper secundari, fent un paper una mica... d'histericona, però bueno, des del meu punt de vista això bastaria per veure la pel·lícula. I després, tot allò que hem dit, la música, el vestuari, aquesta intriga psicològica que pot anar bé, que pot interessar qualsevol espectador, independentment de la seva orientació sexual, que això és un punt molt a favor de la pel·lícula, i per algunes persones, i d'això, veure una altra pel·lícula d'amor, etcètera, entre dos joves, guapos, gais.
Ara que parlaves de Valeria Bruni Tedeschi, que va ser la prota d'aquella de Sang Pardin, que és un sí. habitual del cinema de François Ozon. I doncs, Joan Bové, com sempre, un plaer parlant tu de cinema.
Igualment, que vagi
una
molt
una abraçada bé. Molt forta, bona setmana. I ara, després d'anar al cinema, ha arribat el moment de fer una mica de metaràdio i parlar d'aquest mitjà des de la ràdio mateixa, perquè acaba de començar Ja m'entens, el programa dedicat a la comunitat LGTB, en aquest cas a Catalunya Ràdio. Testimonis, sexo, afectivitat, cultura i tot allò que vos pugueu imaginar tendrà cabuda el nou programa de David Ávila, a qui ja volen saludar i que en tenim moltes ganes. David, benvingut a Fons d'Armari.
Bona nit, què tal, com estem?
Encantat de saludar-te.
Sí,
primera pregunta, ara que ja la cosa ja ha sortit una mica d'esforn, com ha anat aquesta arrencada de Ja m'entens?
Bueno, hem gravat el primer programa i la setmana que ve, ara estem en tema d'estratègia, aviam a veure què fem amb el tema de xarxes i tal, i res, està a punt, molt aviat. Però ja us puc avançar, contingut, que no els hem dit, i potser hem dit que no el crustó. Però bé, vols que et digui la primera convidada que tindrem al programa?
Per favor, aquesta ràdio ara mateix és teva, momentàniament, clar, que no vol dir perdre sa feina.
Vaja, és que ara quan sentia jove, guapo i gay, i dic, ostres, ni jove ni guapo, dic, no sé si està amb lo de les pel·lis.
Digues, qui serà sa primera convidada?
Mira, t'explico. Es tractarà de la periodista Diana Zurco. És una periodista que presenta els informatius de la televisió pública a l'Argentina i és la primera presentadora trans que presenta un informatiu a la televisió pública. No hi ha cap, no hi ha cap dona ni home trans que presenti un informatiu de caràcter generalista a cap televisió d'home.
I d'home, punt, no ara aquesta primera setmana, perquè, clar, respectaran que s'emmeti el teu podcast, però la cercarem perquè també té pinta de ser un personatge interessant. Per cert...
Molt interessant, molt.
Anem a temes importants. Sempre quan comença, David, un programa de ràdio, allò que té dins el cap és el nom, que li fas mil voltes. Tu com arribaràs en el Ja m'entens?
Doncs mira, vaig proposar diversos noms i un d'ells era De tots colors, pel tema de que el col·lectiu les hem passades de tots colors i el tema de la bandera i tal. I des de la ràdio em van dir, bueno, és una mica tieta el nom. I vaig proposar, amb un altre company, vam estar barallant noms i ell em va dir, el Carlos San Andrés, em va dir, tinc un nom que t'agradarà molt. I es diu Ja m'entens. I fa referència, doncs, això de... Tots ho hem sentit alguna vegada, aquest. És una mica, bueno, ja m'entens. Aquestes insinuacions, també en castellà, quan es diu es entiende... Fa una mica referència...
Està molt bé, has optat per fer una reapropiació, és a dir, el que podria ser un insult o el que podria ser una xafarderia, fer-li sa volta com un calcetí i optes per posar-ho donant de programa. Això està molt bé. Per cert, m'he llegit el dossier de presentació de temporada de Catalunya Ràdio i en aquest dossier Saúl Gordillo, és a dir, esteu cap, és a dir, que no hi ha ningú més a dalt d'en Gordillo a sa ràdio, diu que li fa una especial il·lusió el teu programa perquè és la primera vegada que Catalunya Ràdio tindrà un espai adreçat a la nostra comunitat. David, ara que ningú me l'escolta, va ser fàcil aconseguir et sí dels directors?
Vols que t'expliqui una història?
I dues. Ara mateix jo estic aquí per escoltar-te.
Mira, jo vaig fer tot un seguit de propostes a la casa. Una d'elles, jo, vosaltres no, potser no em coneixeu, el perfil i tal, però jo durant molt de temps he estat periodista especialitzat en comunicació i en tele. He treballat en programes com l'Aerocities, he estat al matí de Catalunya Ràdio, o a RAC1, altres emissores, parlant de tele durant molts anys. I vaig presentar un projecte per parlar de tele i un altre, aquest projecte per parlar de tele estava superben currat, bueno, en fi, era un munt de fies super mega xulo i tal... I l'altre vaig pensar, bueno, tinc una idea i tal, bueno, presenta'm un PDF i tal i qual. I a la primera reunió els vaig dir, bueno, us he presentat aquest, però, clar, el peix important és aquest amb el de tele. I em van dir, no, a mi a nosaltres el que ens interessa és aquest, el col·lectiu LGTB. I que ells estaven molt interessats en poder fer un programa d'aquestes característiques perquè volien acostar-se a tot tipus de públic i creien que... jo podia ser una de les persones que el podia portar endavant.
Ja hem parlat del nom, hem parlat de com arribes a aconseguir que te donin el programa i ara anem a parlar del programa. Encara no, com tu dius, encara no s'ha penjat el primer podcast, tot i que ja el tens gravat. Per tant,
puc dir una cosa, que el primer m'ha fet especial il·lusió que també estigueu tu i el Quim Esteban participant en la secció de cultura, perquè crec que sou dos comunicadors que porteu un cert bagatge, tu molt més que ell, perquè ja fa 2-3 anys que ja estàs portant aquest programa, i, ostres, crec que és molt, molt xulo de dir, ostres, val, us ensenyo casa meva, però també teniu les claus.
Casa meva és casa nostra, saps que hi ha cases d'algú, com cantava el gran Jaume Sisa, però anem en el teu programa. Jo no som és a dir, no som Numbral, no he venit a hablar de mi libro, sinó d'esteu. Per tant, com serà el teu programa? Tindrà una esqueleta fixa? Cada podcast serà diferent? Seran temàtics? Què podrà trobar la gent que s'adreci a Catalunya Ràdio a escoltar-te?
Sí, cada setmana seran podcasts temàtics. T'explico. Cada setmana intentarem buscar un tema i aquest tema el vertebrarem durant tot l'eix del programa. Per exemple, el primer programa està enfocat a la primera vegada. Tindrem això, la primera vegada que hi ha una dona trans presentant un informatiu. La primera vegada que tenim a dos comunicadors de programes LGTB a Catalunya Ràdio, o la primera vegada que s'estrena aquest programa. O el segon, les noves formes de relacionar-se, o també un altre que també estarà dedicat a la ficció, un altre també a la política. També ens acostarem molt al tema de la cultura. Aquest any tenim molta sort de que
s'estrenaran diverses obres que tenen el col·lectiu molt, molt proper. Smiley, Torna a la faula de les loques, Krampak, que també té part de trama. Vull dir que aquest any ens ha anat molt bé que la cartellera també tingui una mirada així, perquè també podrem jugar amb les temàtiques d'aquestes obres. També se n'ha estrenat una aquest estiu que està anant molt bé, que es diu Here Comes Your Man, que també parla del bullying a l'escola i tal, i també ens ajudarà molt a parlar de tot plegat.
I de David Ávila, no sé si en aquest carrot se pot dir molta merda, com si això fos teatre, perquè clar, no arribaran carros que puguin deixar merda en el carrer perquè hi haurà molt de cavalls, i això vol dir que hi haurà molta, molta gent que t'escolti, però sí que molta sort, molta aventura, i que comences un camí molt interessant, i que segur que t'ho passaràs beníssim, i que nosaltres mos ho podrem passar beníssim amb tu. Una abraçada molt forta.
I igualment, moltíssimes gràcies per donar-me una mica d'altaveu, i m'ha fet moltíssima il·lusió això, que participessis i que em convidessis al teu programa.
Si no m'has de llevar sa plaça, això també és que a teva. Per tant, pots participar a IB3 Ràdio en vola, no passis pena. Ok. Vinga, adéu, guapo, fins aviat. Adéu. I ara ha arribat el moment d'anar a publicitat. I a tirar la barbacoa, perquè clar, com que abans parlaven d'estiu, hi ha una que no són més estiuenca que la barbacoa, Los chorizos parrilleros d'en Jordi Dan, cançó de capçalera del Lluís Fortes, el nostre tècnic d'avui, que és molt fan d'en Jordi Dan, i li dic, pues, anem a donar-li aquest gust, que aquí són jo, per negar a plaers. En tornar, què farem? Parlarem de les Spice Girls amb Pablo Carreiro, fan i expert que ha dedicat tota una exposició a les atlotes picants del Regne Unit. I tancarem programa parlant de literatura en la tercera edició del Culit, el Festival de Literatura Queer que organitza l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Com cada setmana vos recordam, ja sabeu que teniu al vostre abast el Facebook, també el Twitter, a l'adreça @fonsdarmariivetres i també en s'etiqueta #fonsdarmariivetres perquè ens parleu de tot allò que vulgueu. Que sou gent del directe i a la fi, avui que fem 155 programes, qualque vegada qualcú s'animarà a telefonar-nos, doncs 971-13-99-00. És a dir, 971-13-99-00. Però si no sou de telefonar, perquè sou millennials, i voleu enviar missatges d'àudio, memes o tot allò que vulgueu, IB3 té un número de WhatsApp per voltros, 646-93-45-01. Ja ho sabeu, tot allò que vulgueu serà ben rebut. Aquest cabaret és dijous. Avui el farem possible Eva Martínez a la producció, Lluís Fortes, el control tècnic, que desmentiré que es fan d'en Jordi Dan, perquè passa que era una que m'ha posada, com que dir, no me pengis, diguéssim, aquesta història, no fos cosa, estigués escoltant qualcú que no toca. I també Joan Trias i Ali de Reig, que n'ha fet la documentació i l'assessoria musical, respectivament, i jo, Xisco Nadal, que pos la veu i la direcció al programa. Com vos deia, ja que hem parlat d'aquest ET, d'aquest 4 en sang, no?, de François Ozon, aquest estiu del 85, partirem amb aquesta cançó tan estiuenca, La canción del verano de Jordi Dan, aquesta barbacoa, quatre anuncis i tot una tornada amb més fons d'armari.
A mi me gusta la carne que está tierna, muslitos y pechuga, y hacerlo vuelta y vuelta. Mientras vosotros, que comen que da miedo, disfrutan como locos, chupándose los dedos. La vecina que es muy mona, toma el sol en la tumbona. Yo le saco algo sencillo, pero quiere el sol lo mío, que le gusta mucho más. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta, la barbecue, la barbacoa.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Benvingudes, benvinguts una setmana més a Mediterràdio, aquest espai radiofònic amb el qual intentar convertir la ràdio pública de les Illes Balears en el punt en el que fer confluir algunes de les composicions que s'encarreguen d'omplir d'enorme talent cada racó de les nostres illes.
Mediterràdio, amb Joan Trias. Diumenge a les 8 del capvespre a IB3 Ràdio.
Els dissabtes matí a IB3 Ràdio hi trobareu 3 hores plenes d'informació i d'històries que volem compartir amb vosaltres. Ens interessa tot allò que us passa, tot allò que us sorprèn, que us emociona, tot allò que, en definitiva, ens salva la vida.
A IB3 Ràdio, la gran vida. Els dissabtes matí a les 9 amb Cristina Bugalló.
IB3 Ràdio és integració. Estàs escoltant Fons d'Armari, un programa que combina en tot.
I amb el ritme que sempre contagien les Spice Girls, començarem un bloc dedicat exclusivament a elles, gràcies a Pablo Carreiro, un il·lustrador que ja coneguérem en aquest programa, gràcies al còmic Chico, i que avui ve a presentar-nos Diva Spice, una exposició itinerant en què repassa la seva passió pel grup britànic. Pablo Carreiro, benvingut, bienvenido a Fons d'Armari.
Hola, ¿qué tal?
Encantado de saludarte y podríamos decir que Viva Spice es tu declaración de amor a las chicas picantes, ¿me equivoco?
Pues claro que sí, amo a las Spice Girls y quiero que las recuerde y que volvamos a celebrar un poquito su legado más allá de lo musical.
Y este amor, Pablo, ¿dónde nace? ¿En tu habitación adolescente, que cuando irrumpieron en el panorama musical allí en los 90, dijiste, pero qué es esto, las voy a seguir toda la vida? ¿Cómo te enamoraste de ellas?
Pues mira, un poquito del prólogo viene a ser como yendo con mi madre en coche a comprar el chándal para el nuevo colegio al que iba. Ahí es donde empecé a escuchar Wannabe, pero bueno, así entre tú y yo nos reíamos un poco y decíamos que éramos como ardillitas cantando. Y luego a mí me enamoré de ellas, me conquistaron cuando aparecieron en Sorpresa Sorpresa, aquí en España. Vamos, me quedé flipado con ellas y solo pensaba en ser una más de la pandilla.
Es que Sorpresa Sorpresa de Cudius también fue el primer programa que trajo a Mónica Naranjo a España. Y,
hombre,
y fue cuando presentó aquel Palabra de Mujer, que luego también fascinó, que es que ya se ha convertido en un icono. És a dir, que des d'aquí un recuerdo a Sorpresa, Sorpresa. Per cert, Lluís, crec que tenim la cançó de Sorpresa, Sorpresa a la Galeria Musical d'IB3. Si la pots cercar, així a un moment determinat també podria sonar, ja que li haremos este homenaje al programa. Y, por cierto, vuelvo al momento chándal. Ja que fuiste, o ja que ibas a comprarte el chándal cuando sonó el Wannabe, ¿podemos decir que tú eras la Spice deportista?
Pues sí, creo que ahí se marcó mi sino. Pero bueno, yo no soy muy de deportes, ¿eh? Vamos, eso también lo puedo decir, pero no sé, me gustó mucho Melty, los Space Deportistas desde siempre. Me transmitió como buen rollo, como que tiene cara de buena persona, ¿no crees? Quizás sea eso. Pero siempre fue mi favorita, vamos, siempre lo fue, lo es y lo será para siempre. Ya me quedé con ella de favorito para siempre.
Una exposición dedicada a las Spice Girls, que lleva por título Viva Spice. ¿Cómo se compone tu exposición? Porque claro, es una expo itinerante que se podrá ver en diferentes puntos de España, pero para aquellos que aún no hemos podido ir, porque a Baleares aún no ha venido, ¿cómo es esta expo?
Pues mira, es un repaso. Yo soy ilustrador, entonces un poco me llevé el tema como a mi terreno. Yo lo que quise hacer es un viaje a través de, pues, el recorrido y la historia de la banda. Y bueno, pues momentos icónicos, videoclips, escenas, apariciones memorables, todo a través de ilustraciones. Bueno, ilustraciones y textos que acompañan cada pieza, un poco contando, pues eso, la historia de la banda, haciendo también reflexiones sobre su legado más allá de lo musical. Y también, que es un poco la marca en la casa siempre de mi trabajo, hacerlo un poco más cercano, pues en este caso a través de experiencias que cuento en primera persona como fan.
¿Y crees que las Spice vendrán a ver la exposición o que alguien les hablará de ella?
Pues ojalá, ¿no? Bueno, no vaya a ser que se pongan tontas y me demanden también. cruzo los dedos, pero vamos, que ojalá, vamos, a mí me encantaría compartir con ellos un poco todo lo que ha sido estos años, que ellos, vamos, me han acompañado. Yo crecí de niño a hombre con ella.
Esta ha sido una pregunta mamporrera, básicamente, perquè el tècnic m'ha dit, ja tinc sorpresa, sorpresa posicionada. Per tant, si les espais vinieran a verte, seria una...
Madre mía.
Tú, como cantaba Alejandro Sanz, ¿llevas planeando este encuentro imaginario en tu cabeza? Es decir, ¿ya sabes si en algún momento la Expo, Madrid, Barcelona, Valencia, creo que son unos puntos a los que va a ir, si aparece al menos una, yo que sé, Jerry Holloway o viene Mel B o Mel C, ¿ya te imaginas cómo sería la recepción que les darías?
Mira, lo único que tengo claro, clarísimo, es que me van a temblar las piernas muchísimo, de puro nervio. Y no, o sea, no, la única vez con la que tuve contacto fue con Mel, en un concierto previo pago de entrada VIP, claro, que te permitía charlar con ellos un rato. Yo me puse nerviosísimo, pero bueno, yo le dije lo más importante, que era las gracias y lo orgulloso y que estaba de ella, de su carrera en solitario y lo mucho que la admiraba.
Y si hacemos un repaso a la carrera de las Spice, que cuando uno va a un meet and greet, como es tu caso, y se gasta los euros en una entrada VIP, esto ya es ser fan grado sumo. Pero si tuvieras que, para las nuevas generaciones, que las vean como algo folclórico, como algo antiguo, como algo de los 90, ¿tú qué les dirías a los que nos están escuchando? ¿Cuál sería el legado de las Spice que reivindicarías?
Pues mira, en primer plano, a nivel musical, no tienen una carrera extensísima como banda, sí en solitario. Hay un montón de discos y además cada una se fue por un derrotero diferente. Y creo que tienen un legado musical excelente, o sea, excelente, no tienen disco malo, y está repleto de hits eso. Pero sobre todo, y lo
Hombre,
que más me gusta
también
de
te digo,
ellas...
un segundito, eres un tío generoso, ¿eh? No tienen disco malo porque tampoco es que tengan una carrera de 50 LPs, claro. No han tenido mucha oportunidad de equivocarse, estarás conmigo.
Hombre, colega, pero la cantidad de números uno y de canciones que tienen identificables y que conocemos es bestial, vamos.
No, esto sí. No, ahora no me querría poner al invitado en contra, ¿eh? Era una apreciación de persona que ha seguido las Spice, pero no con tu devoción. Sigue, no. Hablando del legado, ¿qué es el legado que han aportado ellas a la comunidad musical y sobre todo al futuro o al pasado de la música?
Sí, pero sobre todo su mensaje es que estaba repleto de positivismo y de mucho de... Es que ellas no eran perfectas, o sea, ni eran los que cantaban mejor, ni las que bailaban mejor, ni todo. Es un poco, nos dieron una lección como de que todos teníamos la oportunidad de en un futuro pues llevarnos un trocito de la tarta del triunfo, de que todos teníamos sensación. A mí me gustó mucho un artículo que leí sobre ellas hace ya mucho tiempo, que decían que eran las niñas que bailaban mejor en la fiesta de fin de curso. Y un poco sí, eran eso. Eran las chicas que más morro tenían. Así que un poco, creo que en estos momentos en los que estamos, que es un momento como de mucha crispación, un icono que esté tan repleto de humor, de positivismo y de energía y de valores como eso, como que cree en ti mismo, creo que es, vamos, muy necesario.
No, y que fueron un poco unas pioneras del empoderamiento femenino en este sentido. Que a lo mejor, no sé si en los 90 el mensaje se terminó de entender muy bien, pero con el paso del tiempo que cinco chicas, cada una de su padre y de su madre, se juntaran para hacer un grupo, al fin y al cabo, de fórmula, y que consiguieran, como tú decías, conseguir muchos números unos, y que sobre todo lanzar cierto tipo de mensajes, no era muy habitual en aquella época.
Que va, para nada. O sea, veníamos de que el grunge estaba muerto, la música punk era lo que, bueno, se llevaba mucho en ese tiempo. Y en el apartado del pop, lo que reinaban eran boy bands y chicos guapos. Chicas, un grupo femenino como ellas, en ese momento no había que tuviese ese éxito. Por eso ya solo ellas con haber triunfado en ese momento, ya nos dieron una lección a los demás.
Y tú, Pablo, como conocer de lo que sería el mundo Spice, ¿tú crees, como dice todo el mundo, que Posh, es decir, Victoria Beckham, fue la Yoko Ono de las Spice Girls y que por su culpa todo se desmoronó?
Qué va, hombre.
Habladurías. Victoria,
sí, a ver, esto es una... funciona como a nivel de familia. En todas las familias hay alguien que un poco está en la cena o que está un poco de mal humor. Bueno, pues últimamente es Victoria, la oveja negra de la familia. Pero bueno, o sea, debemos recordar que la que se fue del grupo fue Jerry. De que en el 2007, cuando les ofrecieron volver, la que dijo que no fue Melvi. De que hace unos años iban a volver como trío, sin Melcy. A ver, todos en algún momento, pues no más dentro de las 5 a una en un momento no les apetece reunirse y punto. Esto es como un negocio familiar, vamos.
Hombre, que están tan de moda los revivals, que parece que al fin se va a reunir el cast original de Friends. Creo que después de aquella aparición conjunta para la ceremonia de inauguración de las Olimpiadas de Londres, algún conciertillo de homenaje para sus fans tendrán que dar. Es decir, a mí me gustaría no morirme sin haber podido ir a ver un concierto de las Spice.
Sí, la gira que hicieron el año pasado los cuatro sin Victoria fue espléndida. Pues ojalá hicieran una gira de nuevo las cinco. Vamos, sin María y yo estaría contentísimo de disfrutarlo otra vez. Pero mientras las que se junten la hagan con ganas y podamos disfrutar de un espectáculo y de esa energía y de esa amistad real, siendo cuatro las que sean. A ver, la relación de amistad entre ellas sigue. Vamos, este año hice una quedada que se fueron las cinco por el campo a hacer turismo rural. Vamos, que sigue existiendo esa relación. Victoria lleva ya muchos años apartada del mundo de la música. Es que si no le apetece volver a subirse a un escenario, me parece lo más lógico y respetable. Vamos. Y muchas veces mis amigas no le apetece a una ir a un mexicano, no viene y punto, ¿sabes?
Ahora, perdona, es que soy muy fan tuyo, ¿eh? Es decir, las Spice son como un mexicano. Si no te apetece ir, no vas. O sea, me quedo. Esto es el titular de la entrevista de hoy. Nadie lo hubiera podido resumir mejor que en Pablo Carreiro, il·lustrador, que están parlant ara d'aquesta exposició Viva Spice. Yo lo decía, una expo itinerante. Ahora es el momento de decir dónde y cuándo se podrá ver esta exposición. ¿Ahora dónde está?
Mira, ahora estamos en Madrid hasta el día 16, el Orangerie. Y ahora, bueno, cruzo los dedos, si la cosa no se pone muy loca y finalmente puedo ir, estaremos en Barcelona a partir del 29 de octubre, en la Federica. Después iremos a Valencia el 18 de noviembre, a Lolita Bar, y después a Sevilla el 7 de diciembre, a la Cade Bar. Y tengo otra fecha para enero en A Coruña. Esto es súper secreta, aún no la he dicho.
Bueno, a ver, hay otro programa para dar exclusivas que no sea Fons d'Armari. Pregunto, yo aquí he apuntado mucho Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, A Coruña, pero yo no he oído ni Mallorca, ni Menorca, ni Ibiza, ni Formentera, ni Cabrera, que yo allí a los soldados de Cabrera estoy convencidísimo que les haría un montón de ilusión la expo esta. Hombre, además yo estoy convencido que muchos soldados bailan el wannabe cuando están en las duchas, pero eso es otro rollo, es otra historia, otro melón que abriremos otro día. Pero a Baleares, ¿cuándo vendrás?
Pues cuando me inviten.
Pues nada.
No hay más. Desde pues aquí Pablo, hago un llamamiento. Si alguna sala quiere la exposición Viva Spice, ahí estaremos.
Pues Pablo Carreiro, será una de las cosas que pondré en mi carta a los Reyes, ahora que faltan pocos días para que lleguen, que llegue a Baleares el Viva Spice, la expo que tú has hecho. Pues Pablo, como siempre, un placer. Cuando tengas algo más, ya sabes, esta es tu casa.
Igualmente, venga.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, un abrazo enorme.
Y que viva las Spice, ¿eh? que yo también las quiero mucho. Por cierto, no me has preguntado qué Spice quería ser yo, ¿eh?
Ahí no sé, déjame adivinar. Es que dudo entre Victoria y Gary, ¿eh?
Yo siempre he sido de Gary. El punto picantón siempre ha sido aquello que he podido aportar a todos los guisos.
Pues mira, medio acepté.
Pues nada, vuelve cuando quieras, Pablo. Un abrazo, guapo. Venga, chao, fins aviat. Ara ja està sonant aquest wannabe. Era el que ens havia de sonar. Si parlant de ser espais, en torna. Ja tindrem en Isaias Fallo, amb qui parlarem de la seva participació al CULIT, el Festival de Literatura Queer que organitza l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Quatre anuncis i tot d'una tornem a ser aquí amb més Fons d'Armari. Però ara, Espais Girls i Wannabe. You have got to give. Taking it too easy, but that's the way it is. What you think about that? Now you know how I feel. Say you can handle my love. Are you for real? Are you for real? I won't be hasty. I'll give you a try. If you really bug me, then I'll say goodbye. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna say the same. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover.
Fons d'Armari. Xisco Nadal. I de Tres Ràdio.
Tento.
Cara a cara.
Adrià, ara mos posarem cara a cara. Una prova que consisteix a lligar paraules entre tots dos.
O sigui, hem de dir una paraula que comenci amb ses lletres en la qual ha acabat l'anterior. Per exemple, si jo dic sardina, tu pots dir sarcoplasmàtic o sarcomatoses, si vols.
Molt bé, començant per la paraula premis. Preparat?
Temps.
Premis.
Misteri.
Riures.
Resposta.
Tàctica.
Cantades.
Desconcert.
Certesa.
Salten.
Tèntol.
Tèntol, un concurs amb totes les lletres. Cada dimarts a les 6 del capvespre a IB3 Ràdio amb Adrià Martí i Margalida Mateu.
Tèntol.
Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
Aquel dia, 92.7.
Cantaven los ocells l'alba, he despertat la nit. Que és l'alba, i los ocells veniren llorquant.
Estàs escoltant Fons d'Armari, un programa on trobaràs continguts de tots els colors de l'Arc de Sant Martí.
Avui cap vespre, a les 5, amb un diàleg entre Maggie Nelson i Marina Espasa, s'inaugurava la tercera edició del Culit, el festival de literatura queer que organitza l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Biel Mesquida, Lluís Maria Todó, David Vilaseca, Antonina Canyelles, Guillem Clua o Mireia Calafell, entre d'altres, seran els autors l'obra dels quals s'analitzarà, es recitarà, àdhuc es comentarà en la precisió de l'entomòleg que cerca tots els racons, significats i accents. I per comentar i per parlar d'aquesta edició, ja tenim en connexió a un dels ponents, a qui és tota una alegria saludar perquè des d'aquest programa en som molt fans. Isaias Fallo, molt bon vespre i benvingut a Fons d'Armari.
Home, quina benvinguda més bonica, moltes gràcies. Bon vespre, Xisco. I a més és un plaer que m'hàgiu fet passar després de les Spice Girls.
Per favor, és que avui va d'estrelles. És com una gradació ascendent. És a dir, en tu ja no trobava ningú que mos agradar més que tu i així acabarem el programa. No, jo deia que mos feia moltes ganes saludar-te, ara parlarem d'Escolit, perquè clar, Isaias Fallo, autor d'un dels primers llibres, podríem dir, de teoria queer, el manco de reflexió o de manual LGTB en català, que va ser aquell llibre rosa per a gais i lesbianes que vas publicar fa un munt de temps i que encara continua sent una obra de referència.
Uau, bueno, moltes gràcies. En aquells moments jo no sé, no sabia què estava fent, si estudis LGTB, assaig divulgatiu, té prototeoria queer en aquell moment, i no hi havia, efectivament, no hi havia gaire cosa feta i vaig trobar que era important aportar una mica i m'agrada, bueno, m'alegra que encara avui dia hi hagi gent que ho consideri així, o sigui que moltes gràcies. Em fa molta il·lusió, de veritat.
No, per als joves de la meva època, jo tenia 20 i busques d'anys, va caure com a bunyolet dins la mel, perquè clar, hi havia molta teoria en castellà, si anaves a llibreries, per exemple, jo sempre que anava a Madrid anava a la llibreria Berkana, hi havia molta cosa, però en català no hi havia res, és a dir, vas venir a omplir un espai que per als catalanoparlants feia molta falta.
També l'omplia per mi, que jo en aquells moments, quan el vaig publicar, tenia 24 anys, i de fet jo no sabia molt bé del que parlava, però va ser una mica d'esforç per moure una mica de terreny i mira, escolta, prou que hem avançat.
I un llibre en què jo tinc una relació especial, ara ho explicaré, no he contat mai a la ràdio, però ja que tenim a l'autor, que millor que explicar-ho.
Surt de l'armari, surt.
Per favor, clar, és el programa ideal per fer-ho. Jo el vaig comprar dos pits, perquè el primer llibre que jo vaig comprar del llibre rosa de gais i lesbianes me'l varen robar. Va ser la primera vegada que vaig anar a l'Orgull, va ser l'any que Zapatero va aprovar el matrimoni LGTB i jo era un home confiat de províncies, com sempre he estat. I vàrem anar a Madrid i el meu amic Miquel me deia ferma sa bossa, és a dir, ferma-la una cadira que te la robaran. I jo vaig anar un moment en el bany, no la vaig fermar i qualcú a Madrid ara mateix deu tenir un llibre teu, el deu tenir, m'imagino, a Madrid llegint en català, no crec que gaire, però fent com de suport a davall al llit, a una cosa d'aquestes. I jo, clar, el tenia a mig llegir. És a dir, jo havia començat, com que m'havia agradat, me l'havia enduit de viatge, i vaig haver de comprar un segon llibre, del llibre rosa de gais i lesbianes, i a Madrid hi deu haver un llibre mig sobrellat per en Xisco Nadal. Per tant, si gràcies a les zones arsianes, es quebró puta, jo diré així a Ivetra Ràdio, que me va robar sa bossa i té el llibre, m'encantaria tornar-lo perquè ja és com a peça de museu. Perquè, clar, el llibre ja està descatalogat, jo això ara val uns euros. Per tant, això ja m'aniria bé.
Sí, sí, bueno, em fa gràcia pensar que hi ha algú que va robar el meu llibre i que el té a Madrid. Permet-me que pensi d'alguna manera una mica morbosa que el deu tenir allà a la capçalera en comptes de sota un llit, perquè, no sé, d'alguna manera aquesta cosa de robar els llibres té la seva mitologia.
No, està molt bé. Però bé, ara ja aventures i anècdotes personals de banda. N'hem escollit tercera edició i seguies quan se fan tres edicions d'un certamen, com en aquest cas un festival de literatura queer, això vol dir que no és flor d'un estiu i que hi ha ganes d'estudiar i de reflexionar sobre la literatura LGTB i sobretot la llengua catalana, que és allò que a mi m'agrada. Corrobores la meva intuïció?
Home, jo crec que ara mateix, si comences a veure una mica com quin és el panorama des de Eva Baltasar fins a Sebastià Portell, crec que la literatura catalana ha fet un pas endavant bastant considerable, i el fet que el Culit, que no deixa de ser un festival que l'organitza l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, com tu has dit, que sigui un festival que està gaudint de bona salut, que en un moment com el que estem, que és un moment de Covid, un moment de reclusió, està tirant endavant amb 4 dies plens d'activitats i que hi hagi resposta del públic, això també diu que la gent està interessada en el que està passant i que hi ha debats que s'han de fer, i crec que és molt important que sigui així. I és a mi, jo vinc de fet ara mateix del Culit i de l'acte amb el Biel Mesquida, i a mi això m'omple d'esperança perquè em fa pensar que hi ha espais per a les visions perifèriques, per a les visions que no siguin normatives dintre de la literatura catalana. I això és molt important per la salut d'una cultura.
Totalment, totalment d'acord, Isaias. Ara a les 8 es presenta, bé, es feia plaers ficticis, l'Anna Guitart entrevistaven en Lluís Maria Todó i hi havia allà present en Ricardo Ruiz Garzón, que és un dels comissaris que l'hem hagut de treure i ha dit esperar un moment, que és que necessito un espai on no hi hagi renou, i ja anem a saludar-lo. Ricard, molt bon vespre, benvingut a Fons Armari.
Molt bon vespre, moltíssimes gràcies, encantat.
Encantat de saludar-te. Te faig la mateixa pregunta o la mateixa reflexió que l'he fet en Isaias. Quan un certamen o un festival arriba a una tercera edició, vol dir primer que les coses s'han fet bé i segon que hi ha un públic objectiu que s'hi adreça i s'hi apunta any rere any.
Sobretot tenint en compte que quan el vam concebre fa 3 anys amb la Bela Olid i el Sebastià Portell, la primera idea era fer-lo bianual, pensant, anem a provar amb això. I després de l'èxit de la primera edició vam dir, no, això des de l'Associació d'Escriptors s'ha de fer cada any, i ho vam fer un segon any, i llavors quan arriba el tercer, efectivament ens trobem amb la pandèmia i diem, què fem? Al principi vam dir, farem un parell de dies, perquè sí que estem convençuts que s'han de fer les activitats culturals i més d'aquesta mena, som nosaltres qui ha de mantenir segurament viu aquest tipus d'esdeveniments, perquè si no, no ho farà ningú, i al final, 4 dies i un dels millors cartells que hem tingut fins ara. Per tant, que la resposta del públic hagi estat tan bona, que la sala, les preinscripcions estiguessin plenes i que hi hagués tanta gent mirant-ho en l'online, i a més després que s'ho miraran al YouTube, al canal de YouTube de l'associació, doncs efectivament és senyal que tothom té ganes i que val més la pena fer-les que no fer-les, aquest tipus d'activitats.
T'he dit, Ricard, que agraeix que diguis que es d'enguany és un dels millors cartells, perquè ja que tenim un dels ponents, hagués quedat lleig. Sí. Si hagués dit, no, enguany ha vengut el petató, hem fet el cartell amb allò que teníem a mà i no trobàvem una altra cosa, a mi m'hagués sabut greu crear aquí controvèrsia. Per cert, tu has dit que se podrà seguir online, és a dir, una edició marcada per la Covid, amb totes les mesures de seguretat que calen, però que també la gent des de casa seva la podrà veure. Si no mos hem apuntat o no s'han apuntat els oients que ara estiguin escoltant aquí el programa d'Iveta Ràdio, encara hi ha possibilitat de seguir les sessions o hauran d'esperar que acabin per veure-les per YouTube?
No, per YouTube es pot apuntar tanta gent com vulgui. És només el presencial, que hi ha un màxim de 30-35 places per aquesta qüestió de les distàncies i les mesures sanitàries, no? Però des de casa seva ho pot seguir tanta gent com li vingui de gust, i aquí no hi ha límit.
Perfecte. Isaías, tu t'ha tocat parlar de dos autors que coneixes molt bé perquè, perquè t'has estudiat, de fet, i que han marcat d'una manera o una altra el teatre i el món del dietari i la llengua catalana. D'una banda, en Guillem Clua i per l'altra, en David Vilaseca. Com que hem de parlar de tots dos, per qui t'estimen més començar? Pes papà o pes mamà?
Fem un ordre, no? David Vilaseca, primer.
I doncs, David Vilaseca, què en destacaries? Perquè, clar, un home amb la carrera del qual es va troncar per mort d'un accident i que va llegar-nos uns dietaris, ja t'ho van comentar aquí, passat amb en Sebastià Portell en aquest programa, un dietaris d'una força narrativa brutal i que fan veure que allà hi havia un escriptor en erupció i que és una llàstima no haver pogut llegir sobre Futura perquè segurament que ha estat molt bona.
Sí, sí. Bueno, tu mateix ho estàs dient, eh? És interessant perquè David Vilaseca en vida no va tenir la rebuda que ell mateix esperava tenir. És a dir, jo, de fet, vaig tenir contacte personal amb ell els últims mesos abans de la seva mort a través de correu electrònic perquè em vaig llegir L'aprenentatge de la soledat, que era el primer volum dels diaris quan es va publicar en una editorial valenciana, 3 i 4, i em va fascinar. Vaig trobar que era una veu molt profunda, una veu que sembla que estigui parlant només d'ell mateix, no?, i de les seves dèries personals, però en canvi quan comences a entendre-ho es projecta molt més enllà i acaba parlant de qüestions importantíssimes i amb una lucidesa extraordinària. Jo recordo que el vaig escriure i li vaig dir mira, he llegit el teu llibre, m'ha fascinat, i vam començar un diàleg perquè ell també coneixia el meu llibre i vam estar parlant durant això de teatre, de literatura, de Catalunya durant un temps, fins que, evidentment, el diàleg es va interrompre. I per mi, presentar o participar d'aquesta trobada d'homenatge, que no és la primera que faig, perquè ja n'havíem fet una altra fa uns mesos a la llibreria Antinous, abans de la pandèmia, per mi és important, perquè hi ha aquesta banda personal. Jo, quan vaig acabar quan vaig fer la meva tesi doctoral, que la vaig defensar ara fa poc a Chicago, per mi era un diàleg, jo la vaig pensar com un diàleg amb David Vilaseca. I, de fet, un dels membres del meu tribunal va ser el director de la seva tesi, Paul Julian Smith, que per nosaltres era una cosa important de continuar el que ell havia fet. Perquè ell no només és un tità en les reflexions, en el seu dietari, vull dir que està entre les millors mostres de dietaris que ficcionalitzats que hi ha, sinó que, a més, és una veu important i pionera dintre del món de la teoria queer en aquest país, dintre del món de la catalanística. I ell té alguns llibres publicats en anglès, sobretot l'últim, Queer Events, que va sortir pòstumament. És un llibre on aproxima, fa una aproximació a la teoria queer amb una solidesa extraordinària, no només des de la teoria queer, sinó també des de la filosofia, des de l'Ambadieu, des de Deleuze. És un personatge extraordinari. I si tu poses en solfa i combines els assajos que ell va publicar en la seva carrera acadèmica amb aquests dietaris ficcionalitzats que ell fa, acabes tenint una mena de personatge que, com tu dius, no? M'agradaria molt saber què és el que hagués escrit després. Jo, de fet, algunes de les notes que tinc al diari, perquè ara he estat rellegint els diaris, i tinc algunes notes d'hosti que posa, tant de bo estiguessis viu, perquè m'agradaria saber què em penses ara de tot plegat.
No, molt bona reflexió. Ara hem parlat de David Vilaseca i tu enguany fas doble participació. En David Vilaseca serà divendres, serà demà a les 6 i quart, per si qualcú vol mirar-lo via YouTube, i després es dissabte, també a les 6 i quart, sabeu que és la teva hora, parlaràs de Guillem Clua, d'Smiley a Justícia, un repàs a la trajectòria i les novetats de Guillem Clua, un autor, sobretot, de teatre, que estan donant la bona perquè se seva Smiley a la fita segona part.
Sí, efectivament, s'estrena d'aquí molt poc amb un nou teatre, no? a Barcelona, i serà una xerrada interessant, perquè aquí jo el que farem serà una mica un recorregut a través dels moments queer o LGTB de Guillem Clua. Guillem Clua és un dramaturg molt interessant. És un dels pocs, dels primers dramaturgs sense complexos que hem tingut en el món de parla catalana. Ha sigut capaç de pensar obres en un moment on tots pensàvem en petit. Ell se n'anava a Nova York i començava a plantejar-se obres per a nou actors, com és el cas de Marburg, no?, que es va estrenar el 2010 a la Sala Petita del Nacional. I és un autor que toca per primer cop, és el primer que toca, un dels primers que toca de manera solvent i en sala convencional, temes, per exemple, com l'impacte de la sida. És a dir, que si tu, Justícia, que és l'obra que va estrenar a la Sala Gran del Teatre Nacional i que malauradament es va interrompre pel coronavirus, Justícia és una obra que et fa una dissecció de, diguem, de la realitat pujolista i t'introdueix una trama que és sobre la sida, que és una cosa que en teatre en aquest país no s'havia vist. Ho havien vist en traduccions, amb Àngels Amèrica, ho havien vist amb altres obres com Copio Canya, que sí que sortia, però amb una trama on es vincula amb la història de Catalunya no s'havia vist. I per mi això té un mèrit extraordinari i a mi m'agradaria que a la conversa que tinguem amb el Guillem doncs comencem a tocar tots aquests temes i veure cap on ens porta.
I tu, Isaias, un tema que hauria parlant tu ara, que xerrant d'en Guillem Clua, coneixedor de la seva obra, perquè n'has escrit, l'has estudiat i, de fet, per això participes en aquesta tercera edició d'Escolit parlant d'ell. A mi el que resulta interessant d'en Clua, a part de les seves obres, jo me'n recordo que Marburg me la va recomanar una companya professora d'institut, que la va parar de lectura en els seus alumnes, Smiley també l'he vist, la Gaviota, per exemple, etc. També és un home molt actiu a Twitter, que jo penso que una mica com en Sebastià Portell, que també d'aquí 30 anys és que vos dedicaves a estudiar la literatura, abans havies d'anar, jo penso, en les cartes a sales de Narradoreda, que s'escrivia amb en Joan Sales. Clar, ara no. Ara és nou material d'estudi, seran les polèmiques en les quals entra Guillem Clua via Twitter, per exemple, defensant de l'exemple Paco Tomàs, o, per exemple, els comentaris que fa en Sebastià Portell de m'ha costat escriure 5 pàgines. Estic content perquè avui he tret 2 capítols. Clar, m'imagino que això, les noves maneres de comunicar-nos implicaran noves maneres d'estudiar.
És una molt bona reflexió. De fet, una de les coses que almenys hauria de fer la teoria queer, no?, i la recerca queer, és trencar una mica amb aquesta jerarquia de què és el que és digne de ser estudiat i què és el que no és digne de ser estudiat. I això té a veure amb l'objecte d'estudi, com per exemple això, quines novel·les són alta literatura o baixa literatura. La teoria queer trenca amb aquestes jerarquies i també com s'estudia, no? Aleshores, efectivament, els fils de Twitter que fa el Guillem i que tenen de vegades desenes de milers d'interaccions acabaran sent, suposo, un material important, tot i que social media, el mitjà mitjans aquests de comunicació social acaben sent tan volàtils que no sé cap on tiraran. Però jo sí que crec que és important tenir-ho en compte i serà divertit veure com evoluciona això en el futur. Jo parlo de tuits a la meva tesi, va ser molt ben rebut que em parlés.
Ja va bé. És a dir, abans tothom passejava amb aquell volum que va publicar Lumen, crec que era de cartes a Sartre, que sempre que qualcú volia demostrar que era una mica erudit, anaven ses cartes de Simone de Beauvoir. A partir d'ara hauran de dur impresos, a lo millor un reguitzell de tuits de Guillem Clua o de Sebastià Portell. No m'he oblidat en Ricard Ruiz Garzón. Ha arribat el moment de tirar una floreta en Isaias Fallo. Ricard, què suposa que un estudiós i sobretot un tio en sos coneixements d'en Isaias Fallo participi en aquesta edició d'Escolit?
Una bona resposta seria veure que és l'única persona que surt dues vegades al programa. Per tant, segurament no és casualitat, no? El fet que tingui especialitats prou variades com per poder parlar d'en Vilaseca i d'en Clua, doncs ja seria part de la resposta. Més enllà d'això, crec que un dels grans encerts del festival té a veure amb el que ara mateix mencionava el propi Isaias, i és el fet de voler trencar amb determinats estereotips que existien prèviament. Crec que és un festival en el qual estem portant especialistes al mateix nivell i en el mateix escenari que gent que, per exemple, com avui l'Anna Guitart, entrevista a la televisió i que, per tant, ho fan des d'un punt de vista més periodístic. O dos poetes, com avui hi havia l'Escofet i l'Àngels parlant amb el propi Biel Mesquida, no? És a dir, tots els discursos, si estan fets des d'un determinat criteri, són vàlids, i no uns són millors que altres, no és millor si és més acadèmic o si és necessàriament més divulgatiu, sinó que es tracta de posar-los en diàleg, no? I jo crec que l'Isaías és essencialment un divulgador dintre de la gent que estudia, és a dir, mai dona per descomptat que la gent sabrà prou, sinó que és capaç d'explicar-ho i, per tant, en aquest cas, tenir uns diàlegs, unes converses en el si del festival que faran que tothom aprengui. I qui, no sé, jo crec que un festival que permet que la gent aprengui és la millor opció, però ja dic, la resposta és que el tenim dues vegades i això crec, a més, que és la primera vegada que ha passat.
Idò,
queda... jo ara ja no cal que surti de casa més, perquè no cabré per la porta.
Bé, avui era un mini homenatge, no?, d'un fan que presenta un programa de ràdio i vetres. Ja, aquesta pregunta s'havia de fer. Per cert, abans d'acabar, que me queden dos minutets, Ricard, jo ara penso, per exemple, en Madrid, on fan un festival com és també de literatura, el que és més multidisciplinar, perquè parlen de moltes coses, com és Mari Corners, que també està molt bé, aquest Culit, que organitzau vosaltres des de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Vivim un boom dels estudis queer, o d'aquest cultural estadis, que fins ara se dedicaven a moltes altres coses i que ara ha arribat el moment d'allò LGTB?
Jo crec que el que vivim és que hagi sortit al carrer, no? Ha passat moltíssimes vegades que en àmbits universitaris, acadèmics, hi havia coses que portaven molts anys i de sobte algun petit detall, de vegades és algun producte televisiu fins i tot o algun producte de masses, fa que això vagi al carrer. En el cas de la teoria queer ha estat un de vassall, de petites coses que crec que han fet, i ho dic sincerament perquè per nosaltres ha estat també en part una sorpresa, que connectéssim amb moltíssima gent que potser no tenia res. En aquest sentit hi havia un forat, no? És a dir, nosaltres vam fer el festival i vam començar a veure tot un públic que no coneixíem, amb qui no teníem contacte, no? Ni des de l'associació, ni nosaltres per separat. Per tant, crec que sí, ha arribat al carrer i ha arribat d'una manera que és per quedar-se.
Molt bé, doncs Ricard, vos he de dir adéu pitant, ja sonen Raimon, perquè hem començat amb Ramon Llull, que veurem en Veus i Asmar, Ricard Ruiz Garzón, comissari d'aquest Culit d'enguany, moltes gràcies. I Isaias Fallo, un dels ponents, doble ponent de l'edició d'enguany també, moltes gràcies per haver passat per el micròfon d'Ivetra Ràdio.
A Ferrada, que vagi molt bé.
Una abraçada molt forta per tots dos. Adeu, fins aviat. Ciao. I ara, res, només m'ha quedat donar-li les gràcies a Eva Martínez i a Lluís Fortesa, que han fet una feina estupenda avui, i he dit un barbarisme a 10 segons d'acabar. Així que molt bona setmana a tots, molt bon pont, i vos espero a tots d'aquí 7 dies. Adeu.